RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 6. Els Mossos fan 2.000 detencions cada any relacionades amb la marihuana. L'intendent del cos, Ramon Chacón, ha explicat que els detinguts acostumen a ser homes, tant nacionals com estrangers. N'ha parlat al Via Lliure de RAC 1.
És un home entre 30 a 40 anys, després vindrà el perfil de 20 a 30. El 40% són aquí, són nacionals, i l'altre 60% estranger. Sobretot el crim organitzat albanès, hi ha moltíssim albanès, xinès també.
Chacón alerta que el tràfic de marihuana està cada cop més relacionat amb les armes de foc i que, de fet, cada setmana hi ha un tiroteig relacionat amb aquesta droga. L'aeroport del Prat ha registrat 6 vols amb retard en el tercer dia de vaga d'EasyJet. Segons el sindicat USO, per ara l'aturada ha provocat avui 3 cancel·lacions i 31 retards a Barcelona, Màlaga i Palma de Mallorca. El sindicat denuncia que hi ha hagut uns serveis mínims abusius. N'ha parlat en declaracions a RAC 1 el responsable del sindicat USO al Prat, Pierluigi Coppello.
Nuestro sueldo base se acerque, por lo menos, si no se puede igualar, por lo menos que se acerque al contrato de los otros compañeros de las bases europeas, considerando que hay países como Alemania, Francia o Italia, donde el sueldo base es el doble, considerando que en España nuestro sueldo básico es de 950 euros, por ejemplo, en Alemania es de 1950.
El responsable assegura que la companyia no els hi està donant solucions i que està vulnerant el dret dels treballadors a la vaga. Per aquest motiu, el sindicat preveu una segona volta més efectiva amb les denúncies pertinents de per mig. La vaga d'EasyJet, recordem-ho, continuarà els dies 15, 16 i 17 i els dies 29, 30 i 31 de juliol. Aquest estiu hi haurà més turistes a Catalunya, però s'hi estaran menys temps. El motiu és la inflació, la pujada dels preus en molts sectors, especialment en els dels viatges. N'ha parlat el 324, Bàrbara Allé, presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
Vam preveure una pujada de preu tant en l'allotjament com sobretot en la restauració. El promig és entre un 8 i un 10% més de preu en general.
Segons Allé, l'hostaleria de la Costa Brava afronta una temporada de juliol i agost amb índexs d'ocupació alts, similars als de prepandèmia. Denuncien que un càrrec de Convergència Democràtica de Catalunya a Tarragona assetjava sexualment joves de la JNC. L'exmilitant de la Joventut Nacionalista de Catalunya, Nil García, ha destapat el cas a Twitter. Els fets, segons García, es van produir fa 8 anys i, sense revelar-ne la identitat, ha dit que l'assetjador tenia 50 anys i que havia estat regidor d'una important ciutat. També explica que va presentar una denúncia interna al partit, però, segons ell, va acabar en res. Segons ha manifestat a altres joves, el polític fa anys que repeteix el mateix patró. El secretari general de la Joventut Nacionalista la lista de Catalunya, Álvaro Clapés Saganyoles, assegura que s'ha posat en contacte amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, per coordinar actuacions sobre el presumpte cas d'assetjament sexual. I ho acabem de saber, almenys 5 persones han mort en desprendre's un bloc de gel i roca a la Marmolada, als Alps italians. En el despreniment a la glacera, la més gran de les Dolomites, també han resultat ferides 8 persones. A la muntanya hi havia en aquell moment un grup d'escaladors i la llau els ha passat per sobre. I ara els esports amb Quim Salvador.
En marxa aquesta hora Silverstone, la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1. Falten 11 voltes per acabar, cotxe de seguretat a la pista. Va primer el monegàs de Ferrari Charles Leclerc, seguit per l'espanyol Carlos Sainz, també en Ferrari, que arrencava des de la pole, i la tercera posició és per l'anglès de Mercedes, Lewis Hamilton. Fernando Alonso amb el Alpine és cinquè i el líder del campionat, Max Verstappen, és novè, amb problemes tècnics al seu Red Bull. La cursa ha estat gairebé una hora interrompuda per un accident múltiple a la primera volta, en què hi han estat involucrats, entre altres, el xinès Wang Yuzhu, que ja ha sortit del centre mèdic del circuit sense lesions, i també el britànic Alex Albon, que està en observació conscient en un hospital de Coventry. En joc també a aquesta hora, partit de vuitens de final del torneig de tennis de Wimbledon entre el murcià Carlos Alcaraz i l'italià Yannick Sinner. El primer set l'ha guanyat Sinner per un contundent 6-1 i també està dominant el segon per 3-2 amb servei ara per l'italià Sinner. En acabat s'enfrontaran Novak Djokovic i Tim Van Rijsthoven. El neerlandès Dylan Groeneven ha guanyat la tercera etapa del Tour de França, imposant-se a l'esprint a l'arribada a la ciutat danesa de Sonderborg a Wout Van Aert, que es manté líder de la general. I la selecció espanyola masculina de waterpolo jugarà aquest vespre a les 8 la final del Mundial de Budapest contra Itàlia.
I al temps, acabarem el cap de setmana amb més ruixats i tempestes al Pirineu, però de manera més inconexa també en altres punts de l'interior. A la resta, es mantindrà el domini del sol i la calor molt intensa fins que es faci fosc.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs, vol dir que podrien ser signes d'estrès?
Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Prova ara el nou Feliway Help, 7 dies d'ús, ideal per a situacions d'estrès ocasional. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Joan, mira aquesta oferta a la Costa Brava. Hi anem al cap de setmana?
Aquesta pàgina és la del Club Vanguardia? És diferent?
Sí, és el nou club. El mateix de sempre, però amb nous continguts i ofertes.
És genial! I amb spa?
El club?
No! L'hotel! Fes la reserva que jo vaig fent la maleta.
Descobreix el nou Club Vanguardia i viu la teva subscripció.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
Aquesta setmana al Chelsea hi sona Don't Stand So Close To Me de The Police. Sabeu en què es va inspirar Sting per escriure la lletra d'aquest tema? Us ho expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som més 1.
There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild.
RAC1 centrat.
There was nothing in the world making me smile. Like your smile, like your smile. You were standing on the edge of the sand under our feet. We felt like we made it. And now that winter's come and gone.
Obrim la segona hora del RAC concentrat. Aquesta setmana, el dimarts, va ser el Dia de l'Orgull LGTBI. Durant tota la setmana, els programes de RAC1 han estat parlant. Escoltarem en aquesta hora i fins les 7 l'entrevista que li va fer Jordi Basté a Samantha Hudson al Mona RAC1. Una altra entrevista, la que va fer l'Aleix Pariser al Tu Diràs amb la Valentina Ver, una jugadora trans de futbol que s'ha retirat aquesta setmana. I ho rematarem amb la secció d'en Miquel Missé, el Vostè Primer. Fins ara.
Així sona.
Reconcentrat.
Samantha Hudson es defineix com la reina dels baixos fons, però la veritat és que aquests últims anys ha arribat tan amunt que s'ha convertit en una autèntica icona LGTBI a tot Espanya. Ara mateix acumula 260.000 seguidors a Instagram, més de 110.000 a Twitter, més de 80.000 a TikTok. Entre altres coses l'hem pogut veure en programes de televisió com el Masterchef Celebrity, però també ha fet algunes aparicions en sèries de televisió. La podeu escoltar en un podcast de Netflix que és una meravella. Al costat de... Han fet una entrevista, així ho dic ara. Han fet una entrevista. Ho fan en Jordi Cruz. Amb Jordi Cruz vull dir el Jordi Cruz d'Art Attack i del Club Disney, eh? Amb el Jordi Cruz, que també ha tingut una vida bàsicament a Mallorca i... per exemple, l'últim és amb l'Àlex Moner, que és una barbaritat tot plegat, i val molt la pena veure'l. El podeu veure a Netflix, i ara es troba també de gira per presentar el seu segon disc, que es titula Liquidació Total. Darrere d'una imatge que pot semblar més o menys cridanera, aquesta cantant i artista polifacètica manté un discurs molt intel·ligent, amb molt de sentit comú, aplaudit i segurament també criticat. Només cal veure el que ha passat aquestes últimes hores. Samantha Hudson, bon dia.
Hola, bon dia. Has dit que està a Netflix el podcast i està a YouTube.
A YouTube, el vídeo. Correcte. Sí. Netflix està... Què hi ha a Netflix?
A Netflix no hi ha res.
Ah, no, YouTube.
És el YouTube, YouTube de Netflix.
El clar. YouTube de Netflix, ara.
Sí, havia hi un matís que hacer.
Sí, efectivament. De seguida parlem del disc i dels concerts que tens programats a l'agenda, però deixem que pregunti per aquestes paraules teves a la gala pel Dia de l'Orgull i la GTBI, que ha agafat molta volada. Primer, què dius? A votar? A tu ningú et va demanar res.
No, la verdad, ya ha habido mucha controversia y sobre todo demagogia. Voy a demanar perdón a la gente que me está escuchando, porque yo, encara que em vaig criar a Mallorca, no parlo molt bé català. Uh-huh. Llavors, com això, yo creo que es un tema que requiere mucho rigor, voy a expresar en castellano, que es como mejor me expresa.
Perquè tu ets nascuda a León?
Sí.
No, a León, ¿eh?
Sí, claro, nadie en mi entorno ha hablado catalán jamás, la gente en mi instituto no ha hablado catalán, entonces lo entiendo perfectamente, pero me expreso regulera. A mí nadie me pidió que yo dijera eso, la verdad, fue un poco el frenesí del momento. A mí me gusta mucho lo que ha hecho Ada Colau, lo que ha hecho su partido, y la verdad se generó un ambiente tan positivo, estábamos todas tan a gusto que pensé, jo, qué guay que esta fiesta que la organizó ella, a fin de cuentas, ¿no? Y puso mucho empeño por hacerla, y encima trajo propuestas muy disidentes, estuvo Chenta Tsai, Puto Chino Maricón, vino Rodrigo Cuevas, estuve yo, María Arnal, entonces era como que estaba tan feliz que dije, mira, la ultraderecha nos está comiendo el terreno, además en el speech entero lo digo también, así que nunca sabemos cuándo vamos a poder hacer otra cosa así, ¿no? Porque estas libertades de las que gozamos ahora quizás se desvanezcan de aquí unos años. Y yo creo que es muy necesario el matiz que hago después, ¿no? Porque digo que voten a Ada Colau y a cualquier partido progresista que nos apoye. Si tú te has enfadado, pues a lo mejor significa tal vez que tu partido no es muy progresista, ¿no? Porque si no te das por aludido, quizás algo signifique. Pero bueno, al final, por mucho que señales al cielo, habrá gente que te vaya a mirar el dedo.
Segurament, segurament. Però això, el primer que li dit és que, i aquest matí ho comentaven, que el que diu la Samantha Hudson és Ada Colau o partidos progresistas.
Exacto, que nos apoyen, porque luego hay partidos progresistas que no nos apoyan tampoco.
¿En serio? ¿Sí?
Bueno, supongo, ¿no? Siempre hay algún punto que mejorar dentro de las instituciones, pero ese matiz es muy importante, muy, muy importante.
Ja que venim d'aquests dies de celebració de l'orgull, creus que anem avançant pel que fa als drets del col·lectiu LGTBI? És a dir, la sensació que un té és el perill hi és, i cada vegada el perill és més gros, però en canvi sembla com si vagis avançant amb el tema dels drets del col·lectiu.
Sí, bueno, a ver, yo creo que cada vez la gente está más desinhibida y tiene menos miedo, ¿no?, a ser quienes son ellos, pero esto no siempre va acompañado por el contexto contemporáneo, y lo que estamos viendo pues es un auge y una proliferación de los discursos de odio que hace un poco de contraste, ¿no?, con las tareas divulgativas que se hacen en las redes sociales, la cobertura que tiene el colectivo LGBT en los medios, que cada vez es mayor, no sé si de la manera más eficiente, pero por lo menos ya van resonando cuestiones, ¿no?, como el no binarismo, la transgeneridad, y se abordan todas estas categorías desde un punto pedagógico, en la mayoría de casos, te digo, pero por el contrario, pues hay gente neofascista, me atrevería a decir, ocupando cargos de poder y no sé, que han llegado al Congreso de los Diputados y que ahora por fin tienen potestad y pueden propagar su odio de una manera legítima y completamente válida, con total impunidad, por supuesto.
De fet, quan em van donar l'altre dia a Madrid el Premi Arcoiris, que reconeix el que seria la visibilitat, la inclusió, la diversitat, en el teu discurs alertaves de l'arribada de la ultradreta, el fet que hi hagi un partit com Vox que estigui al Congrés dels Diputats, però altres institucions, fins i tot governant, ¿tens por que això pugui arribar a legitimar discursos d'odi?
Bé, ja ho està fent, ¿no? Perquè, o sea, tiene mucha cobertura en los medios y las cosas que dicen son muy virales todo el rato, entonces, para bien o para mal, están ahí, y la gente que los apoya y que comulga con sus ideas ven sus discursos, y la gente que no los apoyamos y no comulgamos con sus ideas también vemos sus discursos. Entonces, en cierta manera, están consiguiendo lo que quieren, y ahora mismo pues tampoco tienen demasiada representación, ¿no? No es como una alerta inminente, pero claro, tal vez para la gente que no le toca estar a pie de cañón, pero personas que formamos parte de colectivos muy vulnerables, yo estoy en una situación de privilegio, también te digo, y soy muy afortunada porque actualmente la gente me trata muy bien, estoy con una estabilidad económica de la que no he gozado jamás en mi vida, entonces mi caso particular no representa la realidad de las personas queer, que eso es algo que siempre me echan en cara, ¿no? Como cuando hice el discurso discurso mucha gente decía, pero ¿qué dice de que no ocupan espacios si están en todos los lados? Bueno, es que yo estoy en todos los lados, pero la verdad es que faltan referentes, falta presencia de gente, falta variedad en un discurso para poder ofrecer un punto de vista crítico y lo más diverso posible. Y eso es una realidad. Y para todas estas personas que no son Samantha Hudson ni ninguna de las cuatro privilegiadas que estamos en el Star System español, pues sigue habiendo una realidad muy precaria y te siguen negando trabajos. Si tienes una expresión de género un tanto ambigua, te dicen que no alquilarte un piso porque eres una persona racializada. En general, estás precarizada porque todavía sigue habiendo mucha intransigencia, mucha intolerancia, mucha homofobia y en general mucho discurso de odio instaurado. Y ahora estos partidos lo que te dicen es que no estás haciendo nada mal, sino que vas de acorde y en sintonía con los ideales de la época y los que merecen la pena, que es ser un buen español que odia a los negros, a los inmigrantes, que las mujeres son exageradas y que este lobby gay va a transformar a tus hijas en lesbianas hermafroditas. Y eso es lo que están consiguiendo.
L'altre dia en aquest discurs que parlàvem de l'entrega dels Premis Arcoiris de Madrid, vas acabar dient una cosa que està molt bé, reclamant menys tolerància hipòcrita i més respecte genuí.
Uh-huh.
És a dir, tolerància hipòcrita perquè allò de, bueno, sí, no? És aquesta mena de bonisme, no?, amb el col·lectiu.
Sí, bé, i en el meu cas particular també lo noto, saps? Perquè abans jo, quan era la mateixa travesti monstruosa amb les meves pintes i aquesta verborrea xabacana, pues la gent flipava.
Verborrea xabacana? No, eh?
Bueno, de vez en cuando la performo a posta, ¿sabes? O sea, soy ordinaria, pero es a propósito. Y antes, claro, yo manaba a un event porque em colaba una amiga y veía a tota aquesta faràndula y yo, pues, me emborrachaba y hacía cualquier cosa y te miraban con otra cara, ¿sabes? Incluso gente, amigas de tu entorno cercano, te juzgaban, no entendían muy bien tal. Y ahora que tienes éxito, que encajas en ese estándar meritocrático, ¿no?, de la fama y el reconocimiento, pues ya la gente es como, ay, Samantha, me encanta, y en realidad no entiende nada de tu propuesta y seguramente vean a una travesti igual por la calle y piensen, uy, qué mamarracha, va con unas pintas ridículas, ¿no? Pero como tú eres Samantha Hudson y estás ahí, pues lo toleran. Por eso decía, no quiero tolerancia hipócrita, quiero respeto genuino y quiero que de la misma manera que consientes de mis comportamientos, que entiendes mis actitudes y que empatizas con mi realidad personal, también lo hagas con la de las demás personas que están en otras condiciones, ¿sabes? Que a lo mejor pues no han tenido tanta suerte como yo. Utiliza mucho lo de, claro, es que la respeto porque es tan lista, tiene un discurso, no sé qué, hace falta más gente como ella para demostrar que...
Es verdad.
Bueno, a lo mejor no hace falta más gente como yo, a lo mejor hace falta menos gente como ellos.
No, clar, però no, però vull dir que gent que s'expliqui com tu és molt bo per la societat en general, sigui com sigui, és a dir...
Sí, però hi ha un argumento i una falacia que a mi personalmente me repugna y es cuando demandan que haya gente con discurso y gente LGBT para desmontar ese concepto de que solo somos brillantina y unas petardas.
Ah,
pues yo creo que no tiene nada malo ser solo brillantina ni unas petardas y tú deberías respetar a la gente, claro, aunque no fuera ni culta, bien, ni inteligente, uh-huh, aunque no tuviera un discurso hilado, aunque no manejara conceptos políticos complejos y aunque solo fuera pues una mamarracha y una travesti, claro, de tres al cuarto, y eso también merece respeto,
evident,
¿sabes? Evident, no es algo que te tengas
evident,
que ganar.
Evident. Quan parlava abans que tu vas néixer a León,
sí,
quants anys vas estar vivint allà?
Ui. Vaig complir l'any a Mallorca.
Vas complir l'any.
Sí, però saps què passa? Que ningú del meu entorn parlava en català.
No, no, però no t'excusis, per l'amor de Déu. Si dius,
no, no, però a mi...
Però si per estar parles, primer que parles molt bé, deixa'm que t'ho digui, però
ja,
que parles molt bé.
No, sí, és com que em costa, saps? Perquè he de traduir les coses que tinc al meu cap i com que de normal xerro, sí, sí, molt ràpid i m'expresso amb molta claritat, després ho faig en català i estic, aquesta paraula es deia així? Ara no estic segura. Entonces ja he fet una pausa i m'estresso.
Sí.
Però bueno, a mi m'agrada intentar-ho sempre.
Vale. Vas estar vivint, vas estar des d'un any a Mallorca i després vas venir a viure mig any aquí a Barcelona, no?
Sí, aquí estuve medio año en 2018, que vine un poco a intentar ser la nueva bebé de Dexit.
La nova vedet d'èxit.
Sí, i no ho vaig aconseguir, la veritat. Em vaig llençar per un balcó borratxa. Y eso fue todo.
¿Cómo?
¿No sabías esa historia?
No.
Alá, es divertidísimo.
A ver, explica.
Pues nada, me fui. Vivía en Barcelona y, claro, era un adolescente. Que esto hay que meter en contexto a la gente. Y un adolescente está obsesionado con ser el Nova Más y ser la más guay del instituto. Lo que pasa es que cuando tú a un adolescente con esos delirios le das cobertura en los medios de comunicación, pues agravas el problema. Entonces estaba tan obsesionada y tan obcecada con alcanzar el éxito y convertirme en la nueva norma dual, por así decirlo, pues estaba muy triste, y de tan triste que estaba decidí irme a Sevilla a ver a unos chicos que no conocía de nada. Le hablé a unos desconocidos que actualmente somos amigos y me fui con ellas a Sevilla. Y en Sevilla me emborraché tanto que me pareció buena idea saltar de un balcón. Entonces me caí al suelo, me di en la cabeza y me fracturé el cráneo. Y eso fue el único logro que conseguí durante mi estancia en Barcelona. Luego me recuperé, tuve una reflexión muy profunda acerca de hasta dónde estaba dispuesta a llevar la performance, ¿no? Y fue todo como un momento de revelación. Sin duda, tirarme de un balcón borracha me ha hecho la mujer que soy hoy. Y me fui a Mallorca, ahorré un buen dinero y luego me vine a Madrid y hasta aquí.
¿Anem al disc?
Ara en el disc, és que m'encanta.
Soy una perra, se me pide cacahual, digo. Y le muevo la colita, perra, se me pide cacahual, digo. Tírame la pelotita, perra, se me pide cacahual, digo.
Liquidació total.
Yes.
D'on surt el nom? Tu te'l treus?
Pues mira, el nom és un homenatge a les rebaixes, que jo crec que descriuen molt bé l'esperit sincrètic de la generació Z, no? I a més també en concret del disc, perquè és una amalgama de cançons amb distints gèneres musicals, cadascú de la seua pare i la seua mare, i la veritat és que a priori no tenen un context, una connexió, però com a les rebaixes, que et trobes unes sandàlies de primavera, un top d'estiu i unes botes d'hivern, pues tot agafa sentit, no? I de sobte tot està en context i ho entens i funciona. I per a mi això és, uno, Samantha Hudson, després la meva música i per últim, liquidació total.
Està molt bé que, és a dir, quan ara, si jo li pregunto a la Samantha, és a dir, tu ets cantant, no? tu ets artista, no? Diríem, és a dir...
Sí, la veritat, sí.
Et reconeixen molt per l'activisme, que això està molt bé, però ets també actriu, ets... No, és veritat.
Soc de tot.
És clar, però això està molt bé, ser de tot, no?
Que... Sí, una dona renaixentista.
Ah!
No, la meva ocupació principal és cantant i fixa't que és la que més em costa que em reconeguin, a pesar de que és lo que me da el sustento principal a dia d'hoy i lo que más lleva haciendo a lo largo de toda mi vida, perquè jo vaig començar cantant amb Soy Maricón i després vaig continuar fent cançons, vaig treure Por España, ara he tregut Perra, que és el meu últim single, i lo único que hago durante todos estos años, que sea de continuo, porque luego soy actriz, tal, pero eso son cosas que van y vienen, pero la música y ser cantante y hacer bolos y shows y espectáculos es lo que más he hecho y lo que más sigo haciendo. Y eso me hace mucha gracia siempre, ahora que estamos en el mes del orgullo, cuando te llevan una entrevista y digo, no, es que volem donar visibilitat i representació artistes de la LGBT, y luego vas ahí y no te preguntan por tu trabajo. Y dices, no me quieres dar visibilidad, quieres que te teorice sobre conceptos complejos. Si quieres darme visibilidad, di cuándo son las fechas de mis conciertos, habla de mis canciones, habla de mi disco, ¿no? Dale visibilidad al trabajo de las personas LGBT.
Pop, paso doble, reggaeton. Sí. Bueno, un poc una mescla, no? Una mescla com tu, no? És que aquesta voluntat també de ser una clar mica polifacètica, sí, no? Musicalment.
Sí, sí, sincretisme sempre. I a més, ja que no me encierro ningún género, mi dia a dia, pues tampoco lo quiero hacer en lo que respecta a la meva música.
Uh-huh. Amb un punt de frivolitat i d'humor també, no?
Sí, la frivolitat i l'humor sempre estan allà, i además jo crec que són una eina indispensable, no?, per comunicar, perquè resulta que el sentit de l'humor és un llenguatge universal i que la frivolitat és una bona manera de fer que t'escoltin.
Sí.
soy una cualquiera. Cuéntame mí, leyendas negras, y lo confieso, mi amor, son todas ciertas.
T'he de dir que aquesta cançó la vaig escoltar per primer com a TikTok. Bé, de fet, és tendència a TikTok, aquesta cançó. Sí. Tendència a TikTok. Això vol dir que hi ha molta gent jove que està escoltant aquesta cançó d'una manera natural i perquè canten, clar. És, a més, és un dels temes més virals també a Spotify. Es diu Por España. És una cançó que parla de destruir els símbols més nacionalistes, que té sàtira, sarcasme... No tens... La paraula és por, perquè no sé si tu tens por a la vida. Però no tens por, Samantha, una mica, a tocar temes que provoquin segons quines reaccions?
No, la verdad es que me divierte muchísimo, ¿sabes? Porque ya... Y, ya que estás aquí, estás en este juego, pues vamos a jugar, ¿no? Y yo siempre pienso que... O vas forta o vas cap a casa. Y yo he vingut a ser la tía más... puertona de España, entonces me gusta mucho, sobre todo si son cosas con las que estoy de acuerdo, ¿sabes? Tampoco me gusta la controversia porque sí o la polémica porque sí, pero bueno, darle caña a una moral y una ideología desfasada y completamente reaccionaria que representa la inmundicia y la basura de nuestra sociedad actual y de los últimos, no sé, 100 años, pues... A mí me excita muchísimo, ¿sabes?
Apunta't una cosa, que després te la preguntaré, però del que acabes de dir, però abans tens moltes cançons preparades per fer un altre àlbum, per exemple, o no? O vas fent a poc a poc, o com ho fas?
Voy haciendo poco a poco, la verdad. Me gusta siempre de guardarme unas bajo la manga y tener ya varios proyectos empezados, pero llevo girando desde el 2 de septiembre y hasta enero del próximo año no voy a parar. Entonces, te puedes imaginar que no tengo tampoco...
Des del 2 de setembre no has parat fins al gener de l'any que ve?
Hòstia,
tu passes molt bé dalt de l'escenari?
Sí, a mí me agrada mucho, la verdad, sobre todo ver que la gente que viene a verme está tan comprometida y intentan a la perfección la nueva propuesta y es como que compartimos 100% la mateixa idiosincrasia, ¿sabes? Uh-huh. Es como que, no sé, siento que todas son mis amigas y eso es muy guay.
Soy maricón y me encanta la iglesia, pero no me dejan entrar porque monto gresca. Siempre llevo...
No m'agrada aquesta cançó perquè m'has dit una cosa, que abans, que dic, mira, m'ho he apuntat aquí. Diu... Es que soy la tía más fuertona de España, creo que has dicho. Quan vas començar a ser-ho? Perquè tu, és a dir, l'explosió, per dir-ho d'alguna manera, popular de Samantha Hudson arriba al 2015, quan en una assignatura de l'institut et van manar un treball que consistia a fer un videoclip. Vas gravar una cançó que es deia Maricón,
sí,
que denunciava els abusos cap al col·lectiu LGTBI per part de l'Església i que et van puntuar amb un 9.
Yes.
El problema és que vas fotre un merdellà que per poc t'expulsen.
Sí, bueno...
Sense tot allò, tu creus que avui no series en aquest estudi presentant un disc?
No, desde luego. Pero vamos, no sería en este estudio y algo mucho más trascendental. No sería quién soy hoy, ¿sabes? Porque al final... no me expulsaron, pero he de decir, y esto ya pecando de soberbia, que me excomulgó la Iglesia Católica. Y es muy divertido para empezar porque, claro...
No te vaig gaire preocupada.
No, es que apostatar es un rollo, es mucho papeleo, y yo odio la burocracia. Y es muy divertido en la Wikipedia de gente excomulgada y una lista enorme de nobles, de clérigos, de reyes, de todo. Y luego dos chicas, yo y Madonna.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Y siempre fue muy fuertona.
Pero tú tenías 16 años, ¿no? ¿Mes en aquella época?
Sí. Además, fue un trabajo para Navidad, que mucha gente dice que fue de final de curso. No. Yo entré con este trabajo en plan, mira, esto es yo, me voy de vacaciones de Navidad, que os den por culo.
¿Vas a ver de patir mucho la LGTBI-fobia, tú, de todas maneras, o no?
¿Sabes qué pasa? Que... Al final te acostumbras, ¿no?, a esas cosas. Entonces en mi cabeza no tengo un recuerdo demasiado traumático. En León, quizás en el pueblo en el que iba ya, cuando empezó a salirme una flor en el culo, que dicen, pues sí recuerdo cosas más traumáticas, sobre todo porque, claro, era verano, era una época en la que yo iba a ver a mis abuelos y los niños del pueblo eran muy malos. Y en Mallorca, en el instituto donde cursé la ESO, quizás sí que era más problemático, y luego en el de bachiller, ayer, que fue donde realicé este trabajo, Soy Maricón, estaba como en un entorno más favorable. Seguía viendo gente, ¿sabes? Pero ya era tan radical mi aspecto, mi forma de ser, y estaba también rodeada, que es lo que iba a decir, que yo nunca me dejaba achantar y siempre tenía una contestación para la persona que se metía conmigo. A veces incluso las traía preparadas de casa, porque me excitaba, decía, ¿qué me han dicho hoy? ¿Por dónde me van a salir? Pues venga, ¿cómo puedes ser ingeniosa? ¿Qué les puedes responder? ¿Cómo puedes desarmarles completamente? Y eso es gracias a que mi familia siempre fue muy permisiva. Quizás no me dieron consejos ni nunca me sentaron a darme una charla, pero por lo menos, como decía en el discurso de cuando recibió el reconocimiento del Ministerio de Igualdad, contemplaron la posibilidad de estar equivocados y se quedaron al margen hasta que tuvieron herramientas suficientes para involucrarse de una manera crítica y constructiva. Mi hermano es gay, así que siempre fue un referente en ese sentido, ya te allanó mucho el camino, ¿sabes? Y te responde a muchas preguntas, y luego mis amigas siempre me han apoyado un montón. Entonces ese combo, sumando a que yo soy Godzilla, pues claro, tenies una bomba explosiva.
Que important és aquest discurs que estàs fent per molta gent que pugui estar escoltant ara, eh? Que important és. Samantha, torna quan vulguis.
El plaer és meu, no? No me n'iré. Me voy a meter ara mismo en tu frigorífico y no voy a salir de aquí.
Hasta la próxima. Gràcies, Samantha. Fins ara.
Reconcentrat.
Sí.
RAC 1. La competència segons Jep Cabestany.
Bueno, la competència és un programa de ràdio on donen veu a algú com jo, no? Un home blanc, no nacionalista i amb idees d'extrem centre.
De 12 a 1 amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I ara hora que se'ns doni veu a les minories.
RAC 1. Tots som 1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Reconcentrat. Valentina Ver, de Ripollet, té 29 anys, és la primera futbolista trans a Catalunya federada, la segona futbolista trans federada a tot l'estat espanyol, jugava fins avui a l'Europa i ha decidit penjar les botes arran de la transfòbia que ha viscut i que ara ens explicava el Marc Andrés. Hola Valentina, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Tu Diràs, la trucada de RAC1, perquè sé que està sent un dia intens, no?, per tu, després de l'anunci que has fet a les xarxes.
Sí, sí, ha estat bastant desordenant, la veritat, però de moment tot molt positiu, així que dins de veritat, contenta.
Per la gent que encara no conegui una mica la història, el que has denunciat i el que has explicat a les teves xarxes socials, el comunicat diu no penjo les botes, me les obliguen a penjar, no? Una mica seria aquest el resum. Vull dir, tu deixes el futbol, que és una de les teves passions, perquè estàs farta, no?, de tot el que estàs vivint.
Sí, és gairebé una decisió imposada justament per això, no? Perquè al final la decisió no la prenc jo i no és una retirada futbolística clàssica, no?, sinó que és una qüestió de salut mental i és una qüestió de pressió per tot arreu, no?, que al final m'ha impossibilitat el fet de seguir, que és el que m'agradaria fer realment.
Què notaves? Què et passava últimament quan entraves a un camp de futbol allà a l'Europa o quan jugaves o quan anaves a un camp?
Bé, realment és una cosa que ve de lluny. Jo des del primer dia que començo a jugar de manera oficial, federada i tal, que va ser el 2018-2019, com des de llavors ja va haver-hi bastant rebombori i vaig estar bastant en el focus mediàtic, des del principi ja vaig començar, no?, a patir tota aquesta violència que portava una mica per dins. Llavors, per una banda, sí que era molt gratificant, no?, perquè estava vivint una experiència molt xula en molts sentits i amb molt bones companyes, que després, ja, si voleu, ho desenvolupem.
Sí.
Clar, per altra banda, doncs, era tota aquesta pressió constant, no?, i costava, moltes vegades costava aixecar-se i anar a entrenar tot el que suposava o algun partit.
Tu dius al comunicat que portes 4 anys patint en silenci, no? Què notaves? Menyspreu? Menyspreu a la graderia? Menyspreu de les institucions? Exactament, de què et queixes o què vols denunciar?
Mira, per una banda, jo crec que les normatives del futbol en general són arcaiques, no? En aquest sentit, hi ha una mirada enormement patriarcal. Es diu que separem homes i dones del futbol amb el falsa mita, no? Que els homes tenen avantatge físic i coses així, i després cap equip de les principals lligues masculines europees té entrenadores femenines, no? Des com també tenen avantatges intel·lectuals els homes entrenadors, suposo. Llavors, per una banda, és aquesta qüestió de les normatives, no? Que tenen a veure amb el tema hormonal, amb el tema dels que els papers no han d'estar en regla, quan ja els papers, el fet d'estar en regla els papers ja costa molt, no? I en fi, per una banda és això. També per altra banda el tema de l'odi, no? Que es difon a través dels mitjans, que moltes vegades són l'altaveu directament de discursos de l'ultradreta més rància, i que contribueix a que se sentin legitimats per assetjar-nos, per agredir-nos i fer-nos tot tipus de mal a les dones trans i a moltes altres persones que se surten de la norma, no només a les dones trans. Per tant, s'han dit barbaritats sobre les dones trans, també sobre mi mateixa, a la premsa, sense ser jo tampoc ningú. Com què?
Perdona, Valentina?
Bueno, s'ha arribat a dir coses tipus que era un... No dir, però insinuar que tant jo com altres companyes trans érem senyors disfressats de noies que anàvem als vestuaris a abusar, no? A ser un perill per les nenes i les noies dels equips, que és com, hòstia, encara que això ja passava, no? amb les dones lesbianes fa molts anys, però jo, que repliquin els mateixos missatges encara a dia d'avui amb altres realitats és molt heavy.
I el vestidor, en canvi, era un altre món, no? Entenc, dins dels vestidors?
Sí, al vestidor sempre ho explico, que realment el futbol femení s'ha composat per persones completament diverses i que estan molt familiaritzades amb les realitats diferents, no? Llavors, igual, no hi havia cap altra dona trans en els meus entorns, però sí que hi havia moltes altres dones o persones, no?, que eren diferents de la norma. Llavors, el fet que algú se surti tampoc creava gran rebombori dins dels vestuaris o dels clubs o de tal.
Però tothom t'ha acceptat bé, vull dir, no? Tu has jugat, per exemple, al Terrassa, Levante Les Planes, l'Europa... Dins del club tu has notat aquest caliu, aquest respecte, aquesta tolerància?
Sí, sobretot la predisposició. Moltes vegades sí que comento, no?, que evidentment falta molta formació i que es doti els clubs de recursos perquè puguin afrontar aquestes realitats, perquè per molta gent és nova i hi ha gent també que és molt gran i que no s'ha trobat en aquestes realitats, però la predisposició sempre ha estat molt bona i vamos, a nivell de companyes i de rivals, de fet avui en el comunicat que he fet he rebut missatges de tot tipus de rivals, de totes les categories que et pots imaginar, i tots eren superpositius i també ho agraeixo molt, no? Perquè a vegades sents que estàs una mica sola i la realitat és tot el contrari.
Era com un refugi, no?, per tu al vestidor. T'ho dic perquè sortint a fora de les graderies deus haver sentit autèntiques barbaritats del públic, no? Aquí sí que falta educació, no, Valentina?
Doncs mira, diria que en el que és l'afició de futbol femení no m'he trobat gran cosa a nivell negatiu, eh? És a dir, sí que potser la gent que va veure futbol masculí, sí, evidentment és una evidència, no?, que a tots els camps es dita maricón i es fiquen amb les dones dels jugadors i coses així, però en els meus partits el públic que ha vingut, que per sort a més en Europa hi ha molta cultura de futbol femení i ve molta gent a veure'ns, ha sigut tot el contrari. I a nivell de vestidor, el tema que és el refugi, per mi no ha estat del tot així, perquè també jo m'he refugiat amb mi mateixa i moltes vegades fins i tot no m'he compartit tant com m'hauria agradat per aquesta sensació d'aquesta por, no?, d'estar alerta de, ojo, que en qualsevol moment tot el que et diuen des de les xarxes i tot el que et diuen des de tot arreu de que la teva realitat no és vàlida, igual sale a flote. Però la realitat és que no ha passat això. Així que ha sigut una por infundada per el que et deia.
Ja, sobretot a les xarxes, no? Per tant, el que entenc...
Sí, a nivell directe ha sigut sobretot a xarxes, que ha sigut on més ho he rebut. He intentat no mirar-ho massa, però clar, al final t'arriba també a familiars, a persones que estimes, no?, i que pateixen per tu, i no és, òbviament, doncs no és agradable ni molt menys.
I els rivals, en algun moment, t'han insultat, t'han menystingut durant els partits?
No, que jo m'hagi enterat, no, al contrari. O sigui, de fet, el partit on vaig debutar, quan vaig acabar el partit, les rivals que havien perdut van demanar-nos que ens féssim una foto totes juntes perquè era un moment molt especial. O sigui, realment a nivell, o sigui, el que et deia, que la gent que conforma el futbol femení, tot això no és un gran què, és que una realitat més.
Que bé. Expliques que tenies atacs d'ansietat, que ho passava realment malament, no? Per tant, sí. M'agradaria saber si has gaudit jugant a futbol.
He gaudit. T'arribaria a dir que he patit més que he gaudit, però també és veritat que he gaudit molt. I sobretot en aquesta última temporada, que és on millor m'he trobat.
Home, si heu pujat a la segona categoria, amb l'Europa.
Sí, bueno, hem fet història al club. Portàvem un piro d'anys intentant pujar i hem fet un equip increïble, un vestuari tremendo, un cos tècnic també espectacular. I sí, ho hem aconseguit i tant. Per tant, evidentment, he gaudit, però fins i tot en aquesta temporada, que ha sigut espectacular, no? El patiment passava més. I això és el que em va fer decantar de, mira, és que passi el que passi, no l'oblidaràs. Llavors, frena.
Ja has aprofitat avui, no?, el Dia de l'Orgull, per fer-ho visible, per fer-ho visible. I això és el que estem intentant també des del Tu Diràs, no?, que el teu testimoni serveixi d'alguna manera per educar o per corregir, no?, algunes actituds que encara tenim tots. Jo em poso el primer de la llista també, per persones trans o per coses que no acabem d'entendre, no?, o que no ens semblen lògiques en una ment encara retrògrada, no?
Sí, totalment, i tenim, o sigui, per molt que el futbol femení estigui molt més obert a la diversitat, tenim molts deures per fer, evidentment, i no només en el que deies, no només en les persones trans, sinó en realitats com el racisme, el capacitisme, hi ha moltes qüestions que ens hem de treballar, sobretot aquí, no?, a Catalunya, a Espanya, a Europa, que encara, per exemple, el racisme està molt estès, però sí que, sí, això que deies, sí, sí.
L'Europa t'ha ajudat molt, no? He vist també que t'ha fet un tuit acomiadant-te. A més, han engegat una campanya que es diu Diem No, una campanya de caràcter, com tu ara deies, antimasclista, antiracista, antihomòfoba, antibullying, no? Vull dir que l'Europa és un club molt sensible en aquestes qüestions.
Sí, l'Europa té la sort de tenir una massa social molt de classe obrera, molt de gent que és de carrer, que sap les realitats, no?, que existeixen i amb les que conviuen. I per tant la cultura del club reflecteix bastant bé aquest sentir, no, de la gent. Per tant, sí, efectivament el suport del club ha sigut total, no només amb mi, sinó que crec que és un missatge que s'envia a la societat, no? Igual que quan ens agraeixen a una, l'agressió és per totes les persones del col·lectiu, quan un club fa aquest suport a una persona trans o a una dona trans, això ajuda a moltes altres a pensar, ostres, mira, doncs, igual aquí em respectarien, no? Que a vegades penses que no ho faran enlloc.
Per cert, Valentina, no sé si t'ho puc preguntar o no, quan decideixes fer el trànsit?
Doncs realment és que és una... Transitar és una movida, sí, realment, sí. La realitat és que jo començo a notar que hi ha coses que no em quadren, no? O que no entenc del tot des de molt petita, des de molt, molt, molt petita. Però clar, com tampoc a la meva edat tenia referents ni tenia consciència de que aquestes realitats existien, no? Era com que sabia que passava alguna cosa, no ho entenia i ho portava calladet, no? I no sé, fins a principis dels 20, o sigui, 20 i pocs, que vaig descobrir el que jo estava experimentat tenia nom, i sí que vaig començar a fer alguns ajustos per estar més còmode dins de la meva condició. Sí.
Clar, clar, i ara en tens 29, per tant és molt recent tot aquest canvi.
Sí, relativament. Sí, menys de 10 anys.
Clar, i llavors, és que he llegit que et queixes també dels nivells de testosterona que, no, obliguen les organitzacions i les competicions a que les persones trans tinguin, i expliques que hi ha dones que sobrepassen aquests nivells de testosterona, i aquí no passa res, no? I en canvi amb els trans sí que us tenen a la lupa, no?
Sí, perquè al final el que es vol mantenir dins de qualsevol àmbit de la societat és mantenir l'estatus quo, no? I al final com que tot estigui en ordre, i clar, doncs una dona que no és trans tingui un nivell alt de testosterona tampoc és rellevant per això, perquè no trenca, no és disruptiu, no? Perquè no es nota normalment. Però quan hi ha una dona trans o una persona, potser em ve al cap la Càster Semenya, no? Que és una, sí, és una persona que no és una dona trans, però en el seu cas, també per les seves característiques físiques, perquè recordem que el sexe no és hombre o mujer, no? Sinó que les realitats biològiques són molt més complexes, En el seu cas, pues, la testosterona que tenia era molt més alta que qualsevol, que el rang establert, no? que el llindar establert per segons han de ser les dones, no? En teoria. I això, llavors, clar, que no té cap tipus de sentit i no és una altra manera, o sigui, no és una altra cosa que una manera de tenir controlada el gallinero, no? Que no es trenqui l'estatus quo.
Esperes que serveixi d'alguna cosa, això? A partir d'ara què vols fer? Seguiràs vinculada al futbol?
Doncs mira, la meva intenció és primer descansar una miqueta, perquè el cap ja no dona per més, però sí que m'agradaria seguir jugant una mica la base de la pedagogia, no? Que és el que a mi, com el que jo puc aportar ara des de fora, crec que és superimportant formar la gent perquè entengui les nostres realitats i les realitats diverses i tingui eines per afrontar-les. I això és el que estic fent en el projecte que tinc, que es diu La Resposta a Todo, que es pot trobar també a Instagram, on tenim un podcast, xerrades que fem i tal. I des d'allà intentaré, pues, això, aportar el meu granet amb els meus coneixements, amb la meva experiència i apropar les nostres realitats a la població general, fins i tot a la que tinc idea, no?, d'aquestes realitats, que crec que és el més important.
I per acabar, Valentina, si ens està escoltant alguna persona trans, tu l'animaries a que jugués a futbol o després de la teva experiència li donaries algun consell?
Jo, per descomptat, animaria qualsevol persona trans a formar part de l'esport, perquè l'esport és supernecessari. S'estan fent, evidentment, moltes campanyes, no?, per promoure la pràctica esportiva i, en canvi, sabent que no hi ha persones trans a l'esport, no s'està fent cap campanya per promoure que les persones trans en passin, no? Llavors, per part meva és importantíssim que la gent comenci a formar part d'això, que la gent trans s'animi, es mogui, qui li vingui de gust, evidentment, qui no, no? Però crec que es trobaran un terreny una mica menys hostil que quan me'l vaig trobar jo, que ja és algo, i segur que a poc anirem fent-lo cada cop millor i més agradable per conviure-hi.
Això és Reconcentrat.
Escolta una cosa, senyores i senyors, amb tots vostès, Miquel Missé.
Bueno,
que te ha salvado, Isa, ¿eh?
Viniendo de todo esto.
Porque no he hablado de las orgías constitucionalistas que se han hecho en Colmenarejo, que ahora voy a hablar de eso luego.
Després tornem.
Bueno, avui us vinc a parlar de, canviant totalment de tema i tornant als meus monogràfics, com no pot ser d'una altra manera, a un estudi que vam presentar fa uns dies a Barcelona, que es diu Adolescències Trans, acompanyar l'exploració del gènere en temps d'incertesa.
Pots voler-ho repetir?
Es diu Adolescències Trans, acompanyar l'exploració del gènere en temps d'incertesa.
Doncs mira, aquest estudi jo crec que ens pot anar molt bé.
Llavors, després de fer tantes seccions sobre aquests temes...
Perquè, per cert, vam escoltar una tertúlia a Can Basté, que sort que hi havia el Toni Aira, que si no...
Vols dir que sort que no el vaig sentir?
Sort que hi havia el Toni Aira, només et dic això. Des d'aquí una abraçada. Escolta'm una cosa, endavant amb Miquel Missé.
A veure, no, doncs després de parlar-ne tant, doncs finalment hem fet una investigació, una mica bé, amb una investigadora canària molt interessant que es diu Noemi Parra, des d'aquí la saludem, i jo mateix, els dos hem fet aquesta investigació que ens ha encarregat a la Universitat de Vic, l'Ajuntament de Barcelona, diguéssim. Llavors, hem estat 8 mesos aquí picant pedra i fa un parell de... bueno, fa uns dies es va presentar públicament l'informe, que es pot consultar, etcètera, etcètera. I bàsicament, bueno, les transicions de gènere en l'adolescència sabem que han augmentat de manera molt important els darrers anys, sobretot també amb una prevalença més gran entre les persones que transiten a identitats masculines, és a dir, que van de noia a noi. Doncs tradicionalment tota la literatura de la transexualitat ens deia, i segurament la gent que ens escolta ho ha sentit, que hi havia més dones trans que homes trans, o hi ha més gent que passa a convertir-se en una dona, per dir-ho, perquè ens entenguem, o que s'identifica com a dona, que fa una transició a dona, més que a home. I el que veiem amb la franja de l'adolescència en aquests moments en el nostre context és que s'ha invertit, i per tant hi ha més gent transitant a noi, i també això ens obliga a fer-nos preguntes. També entre la població adolescent ha augmentat, tot i que no és majoritari, és minoritari, però estan emergint tot allò que anomenem les identificacions amb l'espectre no binari, d'acord? Que d'això també en parlarem. I la qüestió és que, tot i ser un fenomen emergent on hi ha una discussió mediàtica tan potent, la realitat és que hi ha molt poca recerca que intenti analitzar aquesta realitat d'una manera rigorosa, complexa i que vagi més enllà dels grans titulars, no? Llavors, la majoria de tot el que s'escriu sobre això... Bueno, sí, això segur.
No?
Llavors, és veritat que la majoria de la literatura que hi ha...
Escolta segons quines opinions i dona la sensació que hi ha unes cuades de gent per encarçar de sexe, com collons es digui.
Sí, hi ha molt...
Que, bueno, que donen voltes com si fos un concert de Bruce Springsteen, que la gent es vol hormonar, però vaja, com...
Hi ha molta caricatura.
Mare de Déu, com totalment. Si fossin que Shakira fa un concert i estem a l'últim concert de Shakira.
Que hi ha un lobby, no? Com si hi hagués un lobby.
Exacte. És un lobby que, a més, tu vas, passes, et donen, vas i t'inflen el cap i et vols canviar de sexe. Jo he estat a punt, també, perquè, clar, dic, ui, bueno, ara que hi ha la possibilitat que han fet la llei, pues mira, que no em canviï.
De fet, en relació a això,
no faci,
hi ha molta de la cosa que es diu mediàticament i tot això està molt centrada en la qüestió hormonal, en la qüestió, clar, de tractament, en la qüestió de a partir de quina edat un menor està en disposició de consentir i d'entendre que està fent un tractament de modificació corporal, i nosaltres no és que no diguem que això no sigui important, però que això s'ha sobredimensionat molt. És a dir, que les transicions en l'adolescència, els tractaments hormonals ocupen un paper, però no estan en el centre, diguéssim. El que passa que, bueno, això, i jo també tinc la meva opinió, més enllà d'aquest estudi, que això no ho diem en aquest estudi, que és tota aquesta angoixa social amb el tema d'aquests tractaments hormonals d'aquestes persones que fan transicions sent menors, però, home, si volem, podríem tenir una conversa més sincera respecte a la quantitat de coses en les quals estan exposades els menors avui en dia, per exemple, l'ús dels telèfons mòbils durant 30 hores al dia, que segur que té conseqüències neurològiques, o, per exemple, els tractaments hormonals que també es fan les pròpies noies a vegades. O sigui, no, que aquí...
Bueno, i també, per exemple, els bebès que els hi posen els tubs d'escap a la cara, perquè un bebè, com que és baixet,
sí, exacte,
estàs menjant tota la
una sobredimensió una mica d'aquest tema. Que
ara,
estan,
dic una cosa també, sigui dit de passada, hi ha modus d'editorial, no? Tu com a presentadora, a veure si em subscrius.
Sí.
Les hormones són guais, eh?
Les has provat?
General, no sé.
Les hormones, grosso modo, diguéssim.
Sí, grosso modo.
Molt bé.
Trobo que està bé.
En qualsevol cas, crec que s'han de col·locar la seva justa mida en el debat de la qüestió trans,
sí,
no?
Clar, exacte.
I després, nosaltres també el que dèiem en aquest estudi és que les transicions de gènere en l'adolescència no només ens diuen coses sobre aquests adolescents particulars, sinó que ens diuen coses sobre en quin món creixen i quins són els valors que ens envolten en aquesta generació en concret. És a dir, que també plantegem si no cal fer una reflexió respecte a l'època històrica que estem vivint, que efectivament està travessada, entre altres coses, per una fractura de les identitats fortes home-dona que estan caient, o per una crisi de l'heterosexualitat. És a dir, les grans institucions que ordenen la nostra vida, que ens donen seguretat, la feina, la vivenda, la projecció, la família, no? Totes aquestes grans institucions que històricament han ordenat la vida,
catòlica, la
han caigut, i en aquesta generació que va néixer a la crisi del 2008, la majoria d'ells, i han viscut, bueno, doncs no només les onades de desnonaments, el canvi climàtic i el món desapareixerà, una pandèmia mundial, la guerra d'Ucraïna, o sigui, són aquests adolescents que tenen al voltant un nivell d'incertesa altíssima, un nivell d'incertesa insuportable, i per això les dades de molta ansietat, molta depressió, i
molt
nosaltres diem, té alguna cosa a veure tants adolescents buscant en el gènere respostes a aquest context d'enorme incertesa? Llavors pensem, algú hi deu estar passant, i això també és algo que ens sembla que, bueno, per què hi ha tants adolescents que transiten avui, no? No només és perquè l'itinerari trans s'ha popularitzat, sinó també perquè hi ha algú que està passant estructuralment on potser el gènere ha esdevingut un lloc de busca de respostes davant de la gran incertesa que estem sostenint.
També que no sigui que la gent té més valor, és a dir, que hi ha més incertesa, però la gent, d'alguna manera, dic la humanitat, fixa't tu, com estic, en quin plan estic,
ja
és més adulta, és a dir, que té més... com et diré jo, més recursos per estar segur d'un mateix i més valentia per fer passos que la millor fa 20 anys, 10 anys, 5 anys no podies fer perquè estaves acoquinat. És a dir, que hi ha incertesa planetària, la guerra ucraniana, no sé quants quantos, el blat que baixa, la inflació que es veu que es dispara per culpa de no sé què, ratatatatata, però nosaltres hem après del segle XX fins ara a agafar el timó de les nostres pròpies vides, i a la millor que aquesta cosa va...
Podria ser. També algú podria dir-te...
Com a presentadora, què opines?
Jo trobo que aquesta opinió és acuradíssima com a col·laborador. per això et contracto.
Ai, em sí que és col·laborador.
La gent no sap el que he d'aguantar, eh? La gent no ho sap.
Perdona, que ens estem aquí...
I llavors...
Ens estem aquí les CIS fent les llistes.
Nosaltres sí, bueno, és igual, no? De tota manera...
Si tu ets CIS o no ets CIS, tinc un lío amb això.
T'he de dir que... No sé si cap d'aquí de vosaltres és CIS. En qualsevol cas, som tipologies d'homes diverses.
Ara.
M'agrada.
I presentadores, eh?
Llavors, nosaltres quan estem fent tota aquesta feina som molt conscients de que hi ha molt soroll mediàtic sobre això i per tant nosaltres el que diem és bueno, qualsevol persona que es vulgui apropar a pensar sobre l'adolescència trans, nosaltres ho intentem fer així, hem de posar en el centre quin és l'objectiu principal, millorar els acompanyaments d'aquests adolescents. O sigui, que aquesta gent se'n surti el millor possible, que aquests processos siguin danyin lo menys les seves autoestimes, a dir, oye, toda la discussió que podemos tener, la podemos tener, ¿vale? Però sempre al servei de, ei, com acompanyem millor aquests xavals, que l'únic que ens estan dient és que tenen un malestar molt gran. Te gustarà més o menys com lo resuelven, però aquest malestar existeix, i hem de fer-ho de forma complexa. Llavors, nosaltres, de fet, el que plantegem aquí, que és difícil d'explicar així en un minut a la ràdio, és que ens volem allunyar de la polarització aquesta entre, o bé, abolició del gènere, algunes feministes crítiques, no?, que dirien, no, el gènere s'aboli, per tant, transitar de l'un a l'altre no deixa de ser un problema perquè reifica els gèneres i reifica, vale? Aquesta és una posició que, escolta, potser sí, però és que hay que vivir en este mundo donde el género ordena nuestra vida, vale?
Reifica, què vol dir, perdona?
Bueno, que al final, si tu fas una transició d'home a dona, d'alguna manera estàs legitimant que existeixen dones o existeixen homes, no? I d'altra banda també allunyar-nos d'aquesta idea essencialista de la transsexualitat, com si hi ha gent que neix transsexual i hi ha gent que no, i es tractaria de saber si aquests adolescents qui són autèntics i quins no. I nosaltres diem, mira, no, és que és al revés. O sigui, la qüestió és que la transició de gènere ha esdevingut un lloc a la nostra societat, perquè s'ha popularitzat, on molta gent troba respostes als malestars que té i articula una identitat a través d'això. No hi ha gent de naixement o de no naixement, és a dir, és un itinerari que fas i que alguna gent el fa i quan ja no li serveix, pues, escolta, passa una altra cosa, no segueix amb aquestes transicions i no passa res. És a dir, que nosaltres diem, ostres, vale ja d'estar obsessionats amb, bueno, i si s'arrepenteixen, pues que no és arrepentir-se, és que aquesta gent viu aquesta experiència perquè necessita entendre coses a si mateixa, alguna gent persisteix i altra diu, mira, pues he necessitat viure com una noia per entendre que mira, que no era això, i no passa res.
Exacte.
Això no és una falsa no és un fracàs, transsexualitat, sinó que l'experiència trans és una carretera per la qual un transita, i hi ha gent que agafem aquesta carretera per molts anys i hi ha gent que l'agafa i després fa un altre desviu i
una
no
mica
passa
Machado,
res.
Antonio Machado, allò dels
camins. Jo soc un poeta, jo del Pol l'aprenc doncs moltes coses.
Ara.
I també, Miquel, que jo, vaja, a veure què em penses, que jo també entenc que és molt difícil sostenir el gènere quan ja no hi ha tot un aixopluc que era violent, però era al capdavall era aixopluc, institucions com la família, com l'església, com l'estat, etc, que li donen, que el suporten, no? És a dir, quan un es veu, diguéssim, d'alguna forma la intempèrie, l'exploració del naufragi, per dir-ho d'alguna forma, és gairebé, vull dir, no l'escull, no, tampoc, vull dir que en aquesta moda hi ha una part de voluntat, d'acord, però també hi ha una part de no hi tu tia, és a dir, no tens cap mena d'institució que doni suport en aquestes figures pètries del, i sòlides del gènere, i un bàsicament s'ha d'espavilar.
Vaja, també. Vaja amb la presentadora.
És que, de fet, hi ha alguna gent en aquesta recerca, i hem entrevistat a molta gent que fa intervencions molt interessants i hi ha cites molt interessants, i llavors hi ha una de les veus que entrevistàvem que deia, clar, la crítica de les identitats home-dona és una crítica molt alliberadora. Hi ha molta gent que li va molt bé aquesta crítica, perquè és una presó per molta gent el mandat de ser un home o una dona, masculí o femení, com cal. Ara bé, la crítica molt contundent d'això també deixa molta gent perduda.
Clar, totalment.
I vull dir, i aquesta és la generació que vale, esto está mal, esto está mal, esto está mal, i jo qui soy? I a mi què me passa? Bueno, pues sí, efectivament, no passa res, potser cal promoure més referents, però efectivament, tu, una cosa que és tan estructurant la nostra identitat com la categoria del gènere, de ser homes o dones, si tu fas una crítica molt contundent, efectivament deixes en una certa orfandat a la gent que no en té d'altres de referents, no? I llavors aquí hi ha un punt de... És un moment molt interessant, no? Que no hem de fer un dramatisme això, perquè efectivament l'hem criticat perquè tenia problemes. Ara, la conseqüència d'això és, bueno, llavors, si això no ha d'estructurar-nos tant, és veritat això, no? Si tu vas a quart de l'ESO, és un poc important ser un noi o una noia? No, és important. Llavors, cuidado, no? I després una altra cosa que, i amb això ja acabo d'explicar-vos, jo dic, no és perquè l'hagi fet jo amb la Noemi Parra, us dic que crec que és interessant això que hem fet, així que ho podeu posar al Google, després us torno a repetir el títol, però una altra
llegir,
cosa...
Això és accessible?
Sí, sí, es pot llegir. Està en castellà i en català.
En català pots llegir. Podem llegir primer en català, després en castellà, o primer en castellà, després en català.
Sí, exacte. I llavors, una altra cosa interessant que observem és que hi ha una transformació del relat trans històric, amb això acabo, del relat que ens l'hem imaginat tradicionalment. Nosaltres imaginem que la transsexualitat és el moviment d'una gent que va néixer amb un cos d'home però no se sent home perquè se sent dona, i d'una gent que vam néixer amb un cos de dona però no ens sentim dones, ens sentim homes. Llavors, l'imaginari tradicional és una gent que es mou d'home a dona, de dona a home. Vale. Però és que el que estem veient en aquesta generació d'adolescents de formes emergents, que ja dic no és majoritari, però està passant, És que, de fet, hi ha una gent que el que li passa no és que s'identifiqui amb el gènere contrari, és que es desidentifica. O sigui, és una gent, i sobretot noies, en la majoria de casos, que diuen, jo no sóc una noia, i no és perquè sigui un noi. Jo no vull ser una noia, punt. Esto es lo único que puedo decir. ¿Eres un chico? No, pero no soy una chica. I això també és molt interessant i ens obliga, sí, a fer-nos preguntes de per què alguna gent no voldria ser una noia. En el nostre imaginari tradicional semblaria que l'única resposta és per què vol ser un noi. Però està apareixent una nova pregunta que és, bueno, no, i si fos senzillament que un no vol ser una noia, la pregunta seria per què algunes noies no volen ser una noia, no? I sobre això també fem algunes propostes i algunes hipòtesis de, bueno, què podria estar passant aquí. Llavors, dintre de tot això, jo crec que us repeteixo el nom per si algú vol indagar més. Hi ha feina per seguir pensant i ja convido a tothom a pensar-hi molt, perquè de nou crec que és algo que pot interessar la gent que li interessa l'adolescència en general. Adolescències trans, acompanyar l'exploració de gènere en temps d'incertesa, una recerca que hem portat a terme amb la Noemí Parra i jo mateix des de la Universitat de Vic per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona.
Això és Reconcentrat.